Escoltes a mig matí.
Matí, sintonia d'opinions. Comencem, doncs, un dilluns més a aquest espai on ens acompanyen la Lourdes Auquer, bon dia.
Hola, bon dia.
Octavi Formatxer, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Antoni Puig, bon dia.
Bon dia, i com sempre, a veure si plou ja d'una vegada, que tenim el cel gris, però no cau ni una gota.
I tot groc, ho tenim tot groc, eh?
Oh, sí, tu. I la processionària es veu que està aquest any desmelenada, com els polítics.
S'han desmelenat, els polítics?
Oh, i tant, sí. Omplen els diaris i els programes de tertúlia.
És veritat, aquest groc no marxa. No marxa de cap manera, eh? Es fica dintre, sobre el cotxe, sí. I no hi ha manera.
No, i les terrasses estan totes grogues. Pulmons.
Bueno, imagina't els pulmons
que hem de fer, no podem...
Ja veuràs els filtres dels cotxes, ara, quan comenci l'estiu...
Però jo l'any passat no ho vaig notar, tot groc, com aquest any.
No, l'any passat no.
Aquest any està a les terrasses grogues.
Bé, és que com que va ploure tant l'any passat, els arbres realment estan opulents.
Clar.
I encara viuen de les poques reserves d'aigua que hi ha al subsol. És clar, la floració aquest any ha vingut molt aviat i molt forta.
Ja, ja.
Sí, molt aviat, eh?
Jo, en canvi, el taronger que tinc a casa... Ara, per aquesta època, tu vas cap a València, a les Falles, és l'època...
Anem-hi.
Sí, hi ha una quantitat de flor tremenda. En canvi, no han florit.
I els camps de presseguers de la província de Lleida estan preciosos.
Oh,
sí,
home.
Sobretot els d'Aitona.
Oh, que bonic. D'Aitona. Vam anar l'altre dia.
Aitona, Soses...
Home, a mi Aitona em toca molt de prop, llavors.
Sí. Oh, que macos, eh? Preciosos. Sí.
Molt bonic. Doncs vinga, tenim aquí diversos temes sobre la taula. Permeteu-me que comencem parlant d'un maleït aniversari.
Sí.
Perquè fa 15 anys d'aquell fatídic 11M, jo no sé el record que teniu vosaltres, jo recordo que estava a casa quan va passar i que estava veient la televisió i no m'ho creia.
No, és veritat, era increïble el que estava passant. Eh?
Recordem, doncs, aquest atemptat terrorista a Madrid, 10 explosions simultànies, i va haver 3 trens de Rodalies de Renfe, era primera hora del matí, per tant, doncs, els trens anaven ben plens.
Ben plens, sí. Va ser un crimen miserable i traïdor.
Sí. Van morir 191 persones, eh?
Sí.
Ojo, eh? I més de 1.700 ferides.
Sí. I penseu una cosa, per lo que sembla, realment, quan hi ha un atemptat d'aquest tipus, es fan moltes hipòtesis i es remenen moltes circumstàncies, però sembla ser que estava calculat perquè explotessin els trens a dintre de l'estació de Tocha. Perquè entre la primera explosió i l'última es portaven 5 minuts de temps, i de fet, com que l'estació de Tocha està sempre saturada,
clar,
hi havia trens parats esperant com massans, allò que esperen davant del metro. Jo particularment, quan vaig sentir lo de l'atemptat, que a més tenia un petit transistor a l'oficina, i havia parlat el Lendakari, l'Ibarretxe va parlar, va ser el primer que va parlar, el primer polític, i vaig dir, mentre el gerent, i vaig dir, no, que has visto? Sí. Diu, però no ha sido ETA. Diu, cap espanyol sap que 5 trencs arriben a l'hora.
Sí.
És impossible.
Recordem això, que...
Ja ho deien, això, en aquell moment ja ho deien, que estava calculat perquè causar el pànic dintre de l'estació de Tocha.
Home, recordem això, que el govern espanyol inicialment va culpar ETA d'això.
De seguida.
Que es va precipitar molt. També
i ho van donar com a segur.
L'atemptat, recordem que li va costar les eleccions.
Sí, exacte.
Mare meva.
I tant, perquè... Bueno, i ETA es va dissoldre pràcticament... Després de l'atemptat, ETA es va autodissoldre de la manera més ràpida possible. Mira, 190 i pico morts, i a més les seqüeles, és una ferida immensa al cor de Madrid i d'Espanya sencera.
Sí.
I, a més, aquest atemptat ha obert una pàgina de la història. Igual que l'11S dels Estats Units va canviar la història, perquè l'ha canviat, per nosaltres...
També.
També. El procés català també s'ha accelerat, coincidint pràcticament amb el mateix. El rei i la reina actuals no van parar a posar el ramet de flors el dia que es van casar, 2 mesos després de l'atemptat. I el poble de Madrid es va enrabiar. I han passat moltes coses. Hem vist el comissari Villarejo, que també remenava les cireres d'aquella època allà. Vull dir, bueno.
Sí, per una vegada el poble, els ciutadans, van reconèixer aquesta mentida del Partit Popular i els va castigar, a l'hora de les eleccions, cosa que moltes vegades no passa, però bé, almenys aquesta vegada sí que va passar.
I
davant d'una mentida així tan flagrant. No?
L'article de La Vanguardia d'ahir sobre l'11M era molt il·lustratiu i diu que les eleccions del Zapatero... De fet, es van guanyar a Catalunya,
Sí,
Diu la pròpia Soraya Sainz de Santa... No, la senyora Botella, la dona de l'Aznar, es veu que va comentar, quan va veure el grau de participació a Catalunya de les eleccions, va dir, hemos perdido.
Clar.
Això sortia a La Vanguardia d'ahir.
Clar, clar.
Un article molt interessant a pàgina completa.
El que és curiós, jo ara mateix no recordo massa bé, però crec que no hi ha imputats ni detinguts ni res.
Bueno, és que més barroc és el que va passar poc temps després, amb un alarde d'eficàcia dels GEOs. Van intervindre un pis a Getafe,
sí,
que va morir, el primer GEO que va entrar va morir, i els que estaven
dintre... Es van suïcidar quan es van veure acorralats.
Sí, però saps allò, Sònia, que sempre hi ha moltes incògnites?
Sí, clar.
Van ser els baixos d'un edifici, me'n recordo, que hi havia una piscina comunitària.
El 13 de març sí que es van detenir 3 marroquins i 2 indis, sí, per la seva presumpta participació.
Sí. Bueno,
estan jutjats o empresonats o...
No,
jo és que no recordo ara mateix,
és que hi ha una lluita encara de la mare d'un d'ells, ara me'n recordo com es deia.
Sí, una de les víctimes del terrorisme, la mare...
Mare es deia Carmen, no me'n recordo
ara. Sí, sí, sí.
Però encara ha sortit parlant i encara està darrere d'això, vull dir...
Bueno, és que la premsa oficial del PP, el diari El Mundo i demés, encara sostenien la tesis que va defensar Cebes, de que primer que havia sigut ETA, I després tirant pilotes fora i negant les víctimes del terrorisme de Atocha.
Sí.
Hi ha una associació oficial de víctimes de terrorisme i hi ha les de Atocha.
Sí.
Perdoneu que havia dit 191 víctimes, però finalment en va haver una altra, perquè el 3 d'abril 7 terroristes són els que es van immolar quan a Leganés, detonant una càrrega explosiva, quan es van veure rodejats de la policia. I aquí doncs va morir el GEO Francisco Javier Torronteras, també. Sí. Per tant, va ser la víctima, també, número 192.
I coneixeu, o recordeu la història d'aquest GEO, que el van enterrar, va ser enterrat en una cerimònia i tal, i al cap d'uns mesos algú va obrir la tomba i van profanar el cadàver.
Ai, això...
Sí, això ho recordo perfectament.
Ai, per favor.
És que aquest cas ha quedat fosquíssim. Sí.
Ha quedat fosquíssim. Aquest és
tu recordes, Octavi?
No recordo, no.
Van profanar, van no obrir recordo. La tomba i van profanar el cadàver d'aquest GEO.
Jo sé que la mare aquesta ha lluitat molt i ha tingut moltes traves, Va sortir per la tele...
Va perdre un fill, sí.
Sí, va perdre el fill, però ella ha anat al capdavant de... I ara em sembla que ja no hi és, Ho va dir que ja ho havia deixat, però que va tenir moltes traves per investigar,
Després... Jo, la memòria que em queda és de que d'una certa impunitat. O sigui, bueno, sí, s'han immolat els culpables, però m'imagino que darrere d'aquests culpables hi deu haver... Sí. Uns cervells, o deuen haver gent que devien rumiar o planificar, que aquests s'han quedat, tota la impunitat.
Jo recordo moltíssim, i és inevitable comparar una miqueta l'atemptat aquest amb l'atemptat de la Rambla. Els Mossos d'Esquadra van fer una feina exemplar a la Rambla. La població no sols no ha discutit, sinó que van guanyar l'estimació de la població.
Sí.
Pot ser discutible el que va passar amb els terroristes, però la població a partir d'aquell moment estimava els Mossos d'Esquadra i fins i tot vam quasi divinitzar el major Trapero, us recordeu?
Sí.
Mm. Sí.
Els Mossos d'Esquadra sembla que tenen molt bona informació perquè han desactivat molts atemptats, molt bona informació de lo que està passant a les mesquites. I jo me'n recordo en aquest cas que la mesquita de Madrid, que està sobre l'M30, concentrava totes les mirades, perquè aquests anaven a aquesta mesquita, i es veu que l'imam de la mesquita de Madrid era dubtós, però vull dir, no, la policia no l'havia investigat mai. Igual que aquest hindú tenia una botiga de mòbils, i és el que va vendre els mòbils amb els que van preparar el detonador dels explosius. Jo que inclús algú també els ha ensenyat a fer les perforacions per posar fils de coure, i aleshores quan reps una trucada s'activa com si fos un detonador i explota. Això, si no t'ho ensenyen, no s'improvisa.
Sí. Sí, sí, per això mateix que devia haver-hi una infraestructura darrere d'això, que ha quedat totalment impune. I per tant. Lo que jo, el record que em queda és aquest, no? Que una impunitat, una cosa, una barbaritat tan gran, doncs...
Jo també recordo que a la premsa sortia una certa tensió que va haver a Espanya, i fins i tot a nivell diplomàtic, perquè s'investigava l'activitat dels serveis secrets marroquís. I es veu que algun dels inductors va marxar a Marroc i la policia marroquí el va detindre a Marroc. I ara ja no recordo si va ser abans o després o per la mateixa època, però vaig perdre un amic de Tarragona, el Manel Albiach, que en pau descansi, que va morir amb l'atemptat del restaurant aquell espanyol a Casablanca. Mm. Vull dir que els serveis... Vull dir que hi ha hagut un nucli anti-espanyol a Marroc molt intens de terrorisme, i bueno, i desgraciadament nosaltres encara tenim les seqüeles de l'atemptat de la Rambla i l'imam de Ripoll.
També, sí. Sí,
sí.
I és el problema que té la nostra societat ara.
Sí, és un tipus de terrorisme que, bueno, els inculpats s'immolen i ja està, i queda tot tapat. Aquest és una mica el problema, atacar les investigacions, no?
Els que van posar la bomba no es van immolar perquè van sortir del tren l'estació abans.
Yeah.
Van deixar les motxilles a terra.
Sí.
Com que el tren aquest sortia d'un d'Alcalà, l'altre de Guadalajara, a les 6 del matí, la gent anava mig grogui.
Clar.
Perquè l'atemptat aquest es va produir a les 8:40 del matí, si no m'equivoco jo.
Sí.
I el tren ja portava quasi una hora rodant. Aleshores van deixar les motxilles a terra i van baixar.
Clar.
Abans de Totxa.
Per tant, aquests no sabem qui són.
Sí, aquests es veu que són alguns dels que es van immolar.
Alguns.
Però hi havia com 20 persones.
Suposadament, però...
Aquest comando constava de 20 persones.
Clar, clar, és que... Clar.
Sí, perquè va haver-hi també el Pozo del Tío Raimundo, una sí. Estació també, no?
Sí, el Pozo del Tío Raimundo, després Méndez Álvarez, em sembla que és d'on hi ha el Corte Inglés Sur, també va parar el tren. Van parar perquè, com que l'estació estava congestionada,
clar.
Doncs, com que no podien entrar, els trens quedaven... una a l'entrada del túnel de Atocha, l'altra quedava a l'estació penúltima, com si fos Bellvitge.
Sí, sí, sí. Mm. Sí, sí, va ser terrible, sí. Mm.
Sí, sí. És... I a més, el pitjor del cas... Bueno, clar, ara, jo no sé vosaltres, però, per exemple, a Barcelona la gent va per èpoques, però normalment quan entra algú veus que la gent mira a veure qui entra per la porta i si porta paquets o no.
Home, sí, clar.
Ara ja n'hem après una mica.
És que fa por, eh?
Sí, fa molta por perquè no pots evitar-ho. És el mateix de la Rambla, un passeig que tots hem anat a passejar per la Rambla.
Clar.
Com t'expliques tu que s'enfili un cotxe a la vorera i comenci a rajar?
Bueno, el mateix que allà a Cants, no? Que també
igual.
Estava allà prenent la fresca i com
cuidado, i van morir molts musulmans a Cants, eh?
Clar.
Van morir molts musulmans, eh?
És que és això.
Clar. És terrorisme sec, sí. Per fer mal.
Sí.
I llavors s'ha de veure quina mà ho remena darrere, perquè evidentment hi ha un motiu, eh?
Clar.
El problema sempre és la por, aquesta por que s'instal·la sobre nosaltres i que, bueno, la por ja sabem que és un problema més greu que el mateix problema en si, no? La por és... Perquè ara tots tenim por, no? O sigui,
però...
encara que no passi ja tens por, no?
Llavors, Octavi, va... recordo una altra cosa, cuidado amb els sentiments de la població. Vull dir, és molt perillós agitar les masses, perquè se poden anar de control. Però recordeu, per exemple, quan va haver la primera matança de Totxa, la dels advocats, que va ser també una fita històrica, la població de Madrid va sortir amb silenci absolut al carrer, amb una manifestació que davant anava la cúpula del Partit Comunista, a l'època de Santiago Carrillo. Si el partit, com que els advocats que van morir molts eren comunistes, si el Santiago Carrillo hagués remenat les masses, allà hi ha una revolució. Clar. El Partit Comunista va ser exemplar. I la població de Madrid, sense por, va sortir en manifestació al carrer. Va tornar a sortir després de la matança de Atocha, i nosaltres també vam sortir al carrer després
no
de la matança
de la Rambla.
Però no només
a Madrid, va sortir per tot Espanya,
sí, sí. Sí, però vull dir que la gent, la població, demostra ser molt més valenta i tindrà molt més criteri que molts polítics.
Bueno, i per l'11 de març Catalunya també va sortir a manifestar-se.
Sí. I nosaltres vam sortir al carrer després de l'atemptat de la Rambla. Mm. I sobretot, bueno, Madrid, no m'ho hagués esperat, però, escolta'm, es van comportar de meravella.
Clar, bueno.
Sí.
Com ha de ser, com hauria de ser sempre.
Això mateix.
Exacte, vull dir, el ciutadà és que sempre és el mateix, vull dir, es manifesta de manera pacífica. Espanya amb això s'ha comportat espectacular i exemplarment. Tant és això que també ahir el diari parlava que Venezuela prenen el model d'Espanya com per fer la transició entre el sistema de Maduro i un sistema democràtic de veritat. I també van il·lustrats, perquè hi ha moltes coses d'Espanya que més val que no les copiïn. Però vaja, en principi Espanya té un gran cartell de com es pot fer una transició pacífica d'un règim dictatorial a un règim democràtic. Uh-huh. Ha quedat aquest pozo.
Molt bé. Doncs deixem aquest tema.
Ho deixem.
Deixem-lo.
Anem a un altre... Seguim commemorant, malauradament, el dia 8 de març.
Sí.
I dic malauradament perquè...
Malauradament perquè no es tindria...
No s'hauria de...
Jo penso també com tu, Sònia. No tindríem que celebrar res,
no.
Perquè els homes no celebren res. Sempre, cada any del dia, és el vostre dia.
Això és una cosa que comentem cada any.
Ah, no?
No. Ara hauré de reivindicar allò...
Ara reivindica-lo com vulguis.
O denunciar la dictadura domèstica.
No, domèstica no.
Oi, què dic
no,
ara?
No, domèstica no.
Jo penso que aquí està molt bé el Dia de la Dona. Està perfecte. Vull dir, està molt bé.
No està perfecte.
Però no està perfecte. Jo estic com la Sònia, no.
Cada any,
per què
tenia
que
reivindicar
un dia?
Cada any diem que no hauria de
era
ser...
Bueno, no hi ha el dia del pare, el dia de la mare, el dia de l'amor...
Però això és diferent. Però el dia de la dona, per nostres lleis i per la nostra seguretat i per tot...
No, pels nostres drets.
Les nostres...
Si els teniu tots els drets, Sònia.
Antoni, en quin segle vius?
Per favor.
Perdona.
No, jo estic al segle XXI.
Però quins drets tenim?
Jo he treballat amb dones i considero que estan tan preparades o més...
Exactament.
Sí.
Saps que hi ha moltes desigualtats entre homes i dones, a la feina, a casa, a tot arreu, ho saps? O baixes dels mundos de llupi.
No, el problema.
El problema és que legalment els drets sí que els tenen les dones, legalment. Però a la societat, no. No. Posat a la pràctica, no. I això ho sabem tots, no ho podem negar, que no. Les desigualtats en els sous, la desprotecció que hi ha davant de la violència, totes aquestes coses, les lleis, ja estan fetes per una igualtat, però és que no s'aplica.
No es compleix.
Això.
Mira, Octavi, jo no sé si és una excepció o no, però a la meva empresa jo he vist dues dones que són autènticament estrelles amb la seva feina.
Bueno, per la teva empresa, sí.
A més, una es deia Sònia. Era la persona més hàbil que he vist jo, més ben preparada, i aquesta guanyava més diners que els seus companys masculins. Bueno. I entre altres coses, perquè treballava més bé i més que ells. Sí. I jo tenia una comercial, que es deia Blanca, una dona excepcionalment preparada, vull dir, i guanyava molts diners, també. Més també que els seus companys, perquè com que hi ha una part de variables i aquesta era molt bona, doncs cobrava molt bonus.
No, a mi sembla molt bé, però no és el cas.
I aquí també en tenim una, que també es diu Sònia, no?
Sí. Vull dir, també, moltes vegades, la dona, en comptes de queixar-se, el que ha de fer és fer. Vull dir, si exerceix la seva funció de professional, l'ha d'exercir en totes les seves conseqüències. Ja sé que hi ha una família darrere i tot això, però això és un problema domèstic. I aquí es qüestiona les desigualtats de la dona al món empresarial.
No. Tu has vist la campanya de TV3 aquesta setmana?
Antoni, la reivindicació és en tots els àmbits, no només és en el laboral.
Cada noia de TV3...
Però no podem posar-ho tot a la mateixa olla.
Però és la majoria.
El món personal no es barreja amb
el món professional. Però és la majoria, i aquest problema segueix existint. Per això s'ha de reivindicar el dia 8 de març. Per això hem de sortir al carrer el dia 8 de març.
És el que et deia jo, que els homes no reivindiquen, no teniu cap dia per reivindicar. Això és el que volia dir jo.
No.
Clar. Vosaltres teniu el vostre. Mira, ara t'explicaré el cas. A mi em va agradar molt. Alberto Romero està fent una sèrie, ¿vale? I la seva companya treballa tantes hores com ell, com Alberto, no? A l'hora de cobrar, Alberto li van donar un taló amb X quantitat, no? I a la seva companya li van donar el mateix un taló amb molt menys quantitat. Ell que va dir, home, si estem els dos i estem frec a frec a la sèrie i estem les mateixes... És la igualtat, no? Ell que va fer, van juntar els dos sous i va partir la meitat. Per cadascú igual. Això no, però, ho va fer Alberto Romero.
Molt bé, perfecte.
Pues ole Alberto Romero. No, pues, perquè aquella noia tenia el mateix dret que ell.
Jo em pregunto, aquesta gent treballa amb contractes.
Sí.
Quan es fa el contracte de l'home i el contracte de la dona, per què la dona admet que es pagui menys?
Bueno, perquè si no, no li donen la feina.
Si no,
són professions liberals.
Sí, bueno.
Són professions liberals.
Bueno, però ell ho va reconèixer. I com ell, fa molts anys, el Pau Nilman ja ho va reconèixer amb les seves partners.
És que a l'hora d'agafar una feina, moltes vegades no pots permetre dir no l'accepto. L'has d'agafar per nassos.
No, hi ha moltes coses que s'han de canviar, però jo us asseguro que una dona que treballa amb eficàcia, vull dir, guanya tant o pot guanyar tant o més diners que un home. Ara, clar, des
que no estem discutint això, Antoni. Però no és la tònica general. No,
mira,
no és així.
TV3 ha fet una campanya aquesta setmana. Som dones, vale? I cada una explicava una falca petitona, eh? I una va dir, jo vaig deixar de dir amb una multinacional, no vaig firmar el contracte perquè aquell home em va començar a grapejar i si no em deixava grapejar, doncs no firmava contracte.
Això no deu ser un cas aïllat.
Això és una autèntica indignitat.
Això no deu ser un cas aïllat.
Doncs no és un cas aïllat.
No.
Antoni, no us exigeixen anar amb minifalda i talons per vendre, eh que no?
No.
Pues és en molts àmbits, no solament és l'àmbit laboral. Clar. El fet de que una noia no pugui sortir a passejar amb el gos a la tarda...
Home, o no pugui sortir de festa amb les seves amigues perquè va amb minifalda...
Això és una altra cosa. No barregem la inseguretat, ciutadana amb els drets laborals o amb la feina domèstica. No es pot barrejar una cosa amb
l'altra. Ciutadana no, la inseguretat de les dones.
Si són les dones, perquè als homes no es passa res per la nit. Són les dones que els hi passa. I no la nit, sinó que aquella pobra noia va sortir a córrer per un camp i va venir aquell boig i la va matar. Vull dir, ara quantes violacions ja hi ha molt més que abans.
Sí, sí, ara està totalment descarrilat i les redes socials no han contribuït.
Hombre, i 5 bretos que van a Sant Fermín i es liquiden amb una... violen amb una noia i aquella noia ja no pot sortir del seu entorn. Perquè... I ells poden anar com vulguin. Home, no em diguis...
No, de la manada no té ni nom ni cognom.
La sentència de la manada afavoreix que...
El
fet de ser un violador és un plus per un home encara, no?
Perfecte, se celebra el Dia de la Dona. Jo no tinc res a discutir amb això. Però, i la vaga? Per què es va organitzar una vaga general? Quin motiu hi ha per
què s'organitzen les vagues generals?
Per defensar els drets, no?
Per què s'organitzen les vagues generals?
Per què s'organitzen normalment?
Però tu penses que amb una vaga general d'un dia paralitzant un país s'arreglarà la situació que dieu vosaltres que teniu?
Evidentment que no, però quedant-se a casa i no fent res tampoc.
No, això estem d'acord. Però paralitzar un país, paralitzar els autobusos, el metro i tot...
A veure, jo no estic ni defensant ni en contra de la vaga,
Jo particularment estic contra les vagues.
Però vull dir, és una cosa molt lloable.
Jo estic amb tu, Sònia, no tindríem que celebrar cap Dia de la Dona.
Passa que això cada vegada va creixent i aquestes petites manifestacions de 200 persones o 2.000 persones no fan cap efecte. I llavors què passa? La gent diu, perquè faci efecte i per agafar una mica de notorietat, doncs has de fer una vaga general. Vull dir, perquè és que, clar, és que si no, no té incidència, no? Les manifestacions, com que n'hi ha cada dia i de diverses coses, i tothom amb la seva raó, m'imagino.
Bueno, a més, ara
però,
ja
clar, arriba un moment que dius pues que si no fem una vaga general aquí, això no fa cap efecte, no?
No fa cap efecte.
I llavors pues, arriba a les vagues generals perquè no hi ha una altra solució.
Per cert, avui a la portada de Vanguardia publicava que Barcelona està al capdavant de les ciutats amb més manifestacions d'Europa.
Clar, és això.
O sigui, només... darrere, davant encapçala aquesta llista, Berlín,
sí.
Però quantes va haver de protestes al carrer? 4.451 l'any 2018.
Sí, clar.
Són moltes, eh?
Per això que Això, les manifestacions, pues, hi ha ciutats que ja són un parc temàtic de, bueno, de manifestacions.
Madrid, no? Clar, Madrid sempre ho ha estat, també. Clar. Sempre hi ha hagut també, manifestacions variopintes a Madrid, eh?
Sí.
I a París, quan hi ha manifestacions, tremola, perquè ja són d'un altre caire, eh?
Sí, per això mateix que, bueno...
Saps el que passa? Que ara ja el llaç lila és...
Sí.
Però vull dir, els governants comencen a tindre problemes de daltonisme perquè en tants colors com hi ha...
Sí,
ara vindrà aviat el festival gay, que hi ha tots els colors de l'arcoiris, i llavors prohibiran el groc.
Clar.
Passa que jo... Faran treure el groc de la bandera gay.
Que jo sóc pessimista de que tot això serveixi si no es comença amb l'educació des de l'escola, no?
Sí.
Si no hi ha un canvi en el cervell una mica de la gent, la cultura i...
Home, a l'escola i a casa. Jo crec que a casa. A l'escola jo crec que sí que s'educa com s'ha d'educar. Però a casa moltes vegades.
Però des de petits ja, eh? Perquè és que si no... Vull dir, penso que aquesta educació així en positiu seria molt més positiu que les manifestacions. Perquè les manifestacions, sí, bueno, agafa la gent que les...
Clar, perquè pensem que els adolescents són molt més masclistes que els de, per exemple, la meva generació.
Sí.
Com s'explica això?
Sí. Com s'explica?
I manipulador.
Que anem endarrere, no?
Controladors.
Estan manipulats pels mòbils, eh?
Sí, llavors... Sí.
Tot aquest...
I el més trist és les nenes, el més trist. Que sents uns comentaris que et diuen, bueno, sí, claro, es que me controla porque me quiere.
Sense paraules.
Sense paraules, sí. Clar. Sí. És que si entrem en aquest joc... Vull
per dir... això, si no comencem des de petits, malament, no? Malament. El que passa, no sé com, eh? Això suposo que hi ha d'haver especialistes que ho estudiïn, però ha de ser des de petits.
També, em va impressionar les declaracions d'una noia marroquí, que també s'havia manifestat, una musulmana era, i deia que ella portava el vel, però es anava a manifestar.
Bueno...
Ella mateixa prescindia, diguéssim, de la llibertat de portar el vel o no portar-lo.
Clar.
Ella és lliure de fer-ho.
Però clar, és que hauria de ser així. Si ella és lliure de portar-lo, és que el porti. I si no, doncs que no el porti.
No.
Però que sigui una decisió d'ella. Una decisió presa lliurement.
No que l'imposin.
Aquí està el problema.
La incògnita, Sònia, és la pren lliurement?
D'acord, aquí no ho sabem. No això ho sabem. No ho sabem.
Sí. Jo crec que la resposta és no. És la meva opinió.
No, però no, la millor
perquè,
no.
No, jo penso que sí, per què no?
O per les seves creències religioses...
Clar, i costums,
o
i tradicions...
Pel seu entorn, perquè pensa que moltes vegades el mateix seu entorn no els hi accepta. Si un es vol treure el mocador, el seu entorn no li accepta. Tot i que... Perquè no oblidem que la religió, la seva religió, no les obliga a tapar-se el cap, ni la cara, ni portar burques, ni històries d'aquestes. Això són costums, tradicions de cada país.
Però és una paradoxa que es manifesti per la llibertat de la dona i, en canvi, ella se someti a una, diguéssim, a un costum que té arrelada i amb la que, bueno, si hi creu, tornem a estar al mateix cap i fi, és la llibertat personal, no? Però
bueno,
jo ho veig contradictori.
Bueno, però jo no crec que faci cap mal per portar un mocador.
No, en absolut. Perquè, clar que
clar,
no.
Ella creu en això, doncs com nosaltres creiem en una altra cosa, sí. Vull dir, no...
Bueno, és que si és que ella creu, d'acord, ja hi estic d'acord.
És que el que expressem són
el problema és que no hi cregui i es vegi forçada per un entorn...
Bueno, però no, que... però que no ho sap, no pots dir-ho.
Clar, estem dient que no ho sabem, això.
Clar, no ho sabem.
Que vull dir, en principi, a què estem defensant aquí? Doncs estem defensant la llibertat de cada persona.
Exactament.
Sigui home, sigui dona, i el que sigui.
Clar.
Vull dir que estem defensant això, unes llibertats, no? Que hauria de ser tot així.
Hi ha països que les dones musulmanes van amb el cap descobert. Tu vas, per exemple, a Turquia, per exemple.
Moltes sí, van sense...
A Egipte, les dones no porten el cap.
Hi ha molta involució, tant a Egipte com a Turquia. És sorprenent. Hi ha un Estambul dels anys 90, hi ha un Estambul dels anys 2000, i s'està islamitzant a marxes forçades, eh? La culpa la té el president que tenen, eh? Bueno. Erdogan ha tirat enrere. Era més moderna la Constitució de l'Ataturk, el fundador de la Turquia moderna, que aquest Erdogan que hi ha ara, eh? Ara Turquia també és un país que funciona molt bé.
Bé, en tot cas, s'ha de continuar
reivindicant
el dia 8 de març.
Sí, haurem de continuar, sí.
I no hi ha un altre camí, de moment, eh? Mm. Vinga, anem a parlar d'un altre tema. També una trista notícia, aquest accident aeri a Etiòpia. 157 persones, dos espanyols entre aquestes persones,
i
tots morts.
Quants espanyols?
Dos espanyols.
Ostres.
Hi havia unes... Les 157 persones eren de 30 nacionalitats diferents.
Sí. Pobre. I a més és molt estrany perquè aquesta companyia...
Un avió seminou...
L'Ethiopian Airlines és una companyia que té un cert prestigi de serietat.
I el Boeing aquest, 737, es veu que era un Boeing força modern i, sí, i bastant nou, eh? No, no és allò que diguessis, va, aquest... és vell. Ara, com que no se saben les causes... Doncs...
Aquest avió es fabrica des dels anys 70 i ha anat, diguéssim...
Home, ha anat evolucionant.
Evolucionant.
I tant.
Fins i tot les ales, va ser el primer avió que portava les ales doblades cap amunt. Van descobrir que era molt més estable i estalviava combustible. Però és un avió que ha tingut molt, es considera molt segur, però ha tingut molts accidents.
I què ha passat?
No se sap encara. No fa gaire va caure un avió de la mateixa sèrie, molt modern també, i no s'ha pogut aclarir encara les causes. Ja. Molt modern.
Sí, una altra cosa que malauradament doncs, de tant en tant n'hem de parlar. I, bé,
I coincideix, coincideix amb el 5è aniversari de la desaparició de l'avió de la Malaysia Airlines, que anava de Kuala Lumpur a Pequín, i que va desaparèixer, i cada vegada les circumstàncies són més misterioses.
Ja. Pobre gent, ostres.
Sí. No, és molt curiós, això, aquí ho hem parlat alguna vegada. La seguretat és molt segur a l'avió, i moltes companyies de low cost, de cos baixos que utilitzen avions moderns, fixa-t'hi que no tenen sinistralitat. I els avions pràcticament no els veus que arriben i se'n van, eh? Vull dir que poca revisió allà, però avui en canvi els avions funcionen esplèndidament bé.
Sí, bueno, però mira, de tant en
tant... un accident, clar.
Sí, moltes vegades no s'acaba esbrinant quina és la causa final, perquè moltes vegades els responsables doncs, queden encoberts per certes declaracions que no interessen, interessades, sí. I bueno, aquí hi ha tota una història que sempre anem a parar el mateix.
No? Sí.
Bé, suposo que ja s'esbrinaran les causes, no? Sí.
Però no tingueu por i viatgeu, que és el millor que
sí,
es pot fer.
Sí.
Home, sí, clar, no.
Clar que sí, naturalment. No, cuidado, sempre que hi ha un accident, i a mi alguna vegada m'ha tocat volar, per exemple, a Zúric, me'n recordo que el dia abans d'anar a Zúric havia caigut un avió de la Swissair, o de la Suís, a prop de Zúric, a més, i a l'aeroport el silenci es tallava amb un ganivet, eh?
Clar.
Hi havia una sensació... Tot va funcionar, tot operava perfectament bé, sense cap, amb l'eficàcia suïssa de sempre, però vull dir, amb una com si fos una tomba, un silenci a l'aeroport de Zúric que no s'escoltava ni el caminar,
sí, clar,
la gent.
Que...
I mira que hi havia gent a aquell aeroport. Eh?
Sí, perquè això és psicològic. I,
sí, psicològic, clar,
no,
sí.
No podem evitar de pensar doncs, que ens hi va la vida, la nostra, aquesta vegada la nostra, perquè quan veus un accident, sí, mira, pobra gent, sí, Etiòpia, bueno, són una gent que anaven cap a Kènia, ah. Suposo que eren turistes, però són uns altres, però quan dius, ostres, ara em toca a mi, eh? Dius, ja, llavors,
Iberia ha tingut molts accidents, perquè també és una companyia que ha volat molt.
I
a vegades jo he perdut dos amics amb dos accidents d'aviació.
També quina mala pata.
Sí, no?
Un amb l'Air Wings, que se'm va fer una impressió tremenda.
Home, allò va ser
tremendo. Amb la German Wings se'm va fer... És la persona que em va substituir a mi a la meva feina. I un altre, un company de col·legi, que va morir en aquell accident de Madrid, que l'avió que despegava cap a Roma, es va trobar a la pista un avió que anava a Santander, de Viaco, que s'havia perdut per la boira i havia entrat a la pista de rodatge. I van xocar els avions i tots els de Santander van morir. I anava un amic meu, un company de col·legi.
Sí, no? Si és que el destí és així.
Us asseguro que fa una sensació de no de por, però sí d'una tristesa absoluta, perquè dius... Pot passar tu.
De totes formes, les estadístiques estan demostrant que amb percentatge hi ha més accidents a la carretera que a l'aviació,
sí.
No? Diuen.
Home, i tant.
Diuen. O sigui, en comparació amb el tràfic que hi ha a la carretera i els cotxes que circulen i els avions que circulen, hi ha més trànsit en percentatge. Hi ha més accidents de trànsit. Sí. Així és que, bueno, quan agafem el cotxe no hi pensem, en això, però també és el mateix, no?
Pues és que circulem habitualment per la Nacional 340.
Ja.
Que, per cert, comunico a tots els oients que molt aviat, podreu passar per sota de Vallirana. Perquè sembla...
Amb
una setmana... Mira, quan vaig marxar el dimarts vaig baixar a Barcelona després de la ràdio, I el túnel aquell famós ja estava tot il·luminat, hi havia gent caminant, i han fet més en una setmana, Sònia.
Que en 15 anys.
Que en 15 anys. És que venen les eleccions, no?
Antoni, això és campanya electoral, Però tu has sentit algú que hagi dit quan s'inaugurarà? No. Quin dia? No. Tothom diu pròximament, pròxims mesos...
Vols que digui, bueno, vols que digui una
no
cosa?
No diuen, eh?
Ahir, el dissabte... Quan vaig pujar jo? El dissabte? El dissabte vaig pujar a la tarda i el... donava la sensació, saps allò que dius que està a punt d'inaugurar? Perquè, clar, hi ha un moment en què ja no es poden inaugurar oficialment les obres.
Mm-hmm. Clar.
Si ve un ministre ja no té temps, perquè les eleccions són el 28.
Clar.
Si és l'alcalde de Vallirana, encara, perquè les eleccions són el mes de maig. Sí. Encara té temps electoral.
No, no, però em sembla que no pot inaugurar-ho, eh?
Per les municipals, sí, l'alcalde sí que pot inaugurar. Però el ministre, no.
L'alcalde pot inaugurar?
Sí, perquè encara queden dies. Em sembla que són 60 dies abans de la...
Abans de maig, clar, és el maig.
Sí, a nivell municipal, sí. El que passa que això és una carretera de l'Estat, la Nacional 340. L'hauria inaugurat el ministre de Foment. I aquest ara està en funcions, no pot...
Aquesta setmana ja estaven asfaltant, eh? A part dels túnels que ja estan il·luminats.
Sí.
I estaven asfaltant.
Si s'acaba amb aquella rotonda, que encara no han posat les senyals, ja comencen a córrer els cotxes.
I estan arreglant la terra per fer uns jardinets verds, perquè es vegi.
Que bonic quedarà.
I tot. Sí.
Ara,
que bonic quedarà.
És un xurro, eh? Trasladen l'embotellament que es feia abans de Vallirana, el trasladen després de... perquè s'acaba...
No, bueno,
dos túnels amb quatre vies s'acaben amb una rotonda i un stop.
Bueno,
llavors comença la rampa de l'Urdal.
No, home, Antoni, però vull dir, no és el mateix passar per dintre Vallirana amb els semàfors, el trànsit i cotxes que aparquen o gent que travessa.
Et recordo que també hi ha un semàfor una miqueta més amunt de la sortida del túnel, hi ha un semàfor, hi ha un giro a l'esquerra. Eh?
Ara les botigues de Vallirana també ho notaran, això, eh?
Sí, clar.
Sí, bueno, esclar. Bueno, clar. No et pensis, eh?
No hi parava ningú, eh?
La gent no parava, eh?
Molta gent sí que parava.
Bueno, paraven els semàforos, però
no, semàfors,
el que pujava
comprar,
en cotxe i anava de viatge
comprar...
no estava per parar a Vallirana, eh?
Hi havia gent que sí que parava. Jo ho dic perquè conec gent que hi para. Per això ho dic, que imagino que les botigues alguna cosa notaran.
I trobaven
si ja
aparcament i tot.
I els bars, sobretot els bars. Jo penso que els bars, clar.
No, però el que vulgui parar sortirà de l'autovia. Sí.
No, perquè no et ve de pas. Ja és diferent, ja no et ve de pas.
Sí. Esperem les estadístiques.
Esperem.
Ja veurem, perquè de moment tothom protesta de tot, però després, al cap d'un temps, diuen, home, doncs mira, no ha anat malament.
Quan es fa una via ràpida, el comerç de proximitat que anava per la carretera es ressentia, sempre.
Clar.
Sí.
I tant.
Bueno, suposo que per nosaltres és una bona notícia.
I per ells,
sí.
Bueno, llavors, el segle que ve, potser fan la variant de l'Arbós. La variant de Roda Barà, aquesta li preguntarem al senyor alcalde, que deu estar ben informat. Jo no crec que la veiem en vida, la variant de Roda.
Doncs els de Vallirana deien igual, perquè va sortir un senyor i diu... Jo
però com a mínim treballaven el subsol aquí a Roda, no? Aquí posa una altra rotonda més i ja està.
Les
rotondes que no quedi la Nacional 340.
Variant de Roda no cal, variant de Roda. Ja les tenim, les variants de Roda. La carretera que va a Bonastre ja té una variant, no? Ja no passa per dintre el poble.
No, jo em refereixo a la 340 per anar a la platja.
I la 340, bueno...
Un any més que ens hem de jugar al bigoti si volem baixar a peu, eh?
Sí,
bueno,
sí.
A passar a la Nacional,
aquí és una qüestió de fer els passos.
S'ha de fer un pas, clar.
Sí.
Jo porto a Roda com 45 anys i sempre he sentit s'ha de fer.
S'ha de fer.
A veure, segons el Ministeri ja estava enfocat el tema, jo què sé.
Bueno, veus? Bueno.
A veure si coincidirà amb l'apertura del pas nivell.
O amb la sortida de l'autopista.
Exactament.
Vinga.
O la via verda a Reus, sí.
De moment hi han asfaltat el camí de Barà. Qui et diu que per allà on desemboca el camí de Barà, a prop de l'Arc de Barà, doncs no es fes un
pas
subterrani,
no? El camí de Barà...
El camí de Barà.
Aquesta carretera que va d'aquí cap avall.
Sí.
L'han asfaltat.
L'han asfaltat, un asfaltat estupendo, i quan arribes a la carretera Nacional 340, i allà hi hauria espai més que suficient per fer un pas subterrani, que ja quasi està fet, perquè ja a l'entrada aquella del càmping Arc de Barà
hi ha
un desnivell suficient com per fer un pas per sota. Jo penso que seria potser la millor solució. No sé. Bueno, això ja hi ha els cervells que pensen que... suposo que veuran quina és la millor solució.
Sí. I els tontos que paguen, que som nosaltres.
Bueno, home, hi ha d'haver algú que mani, sempre, a tot arreu hi ha d'haver algú que mani. Perquè
home, Sònia, de veritat, jo com a ciutadà protesto per la ineficàcia de les autoritats. Totes.
Tu protestes per tot,
sempre. Totes. Ja estic cansat de reprovar polítics inútils.
Tu tens dret a manifestar-te.
Naturalment que em manifesto.
I protestar.
I obligació de pagar.
I dret a pataleta. I obligació, evidentment, de pagar.
Sí, però protestar també, clar.
Però pots protestar.
Tens raó.
Aquí tens el micro per protestar el que vulguis.
Protesta el que vulguis, au.
Vinga. Ara farem el minut de l'Antoni i la protesta.
Això.
No, a veure...
Va, que vull parlar d'altres temes.
Ara confesso que estic fascinat per les obres de la plaça dels Pins.
Vinga, ara anem amb més obres.
Jo també.
Sí.
Sobretot per, ja pel soroll que tenim.
Els que vivim aquí...
Sí. Ara sí, es trucarà en Garcia, ja ho veuràs. Sí.
No, que vull...
Rafa, molts records.
Què? Que us molesten les obres, també?
No, 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 no. Hem dit que estem fascinats, estem fascinats per les obres.
Home, doncs ja imagina't que tinc el soroll a casa i a la feina. Tot el dia estic amb el soroll.
El soroll és terrible.
El fil musical de tot el dia.
Sí. Sort que això, que poso la música ben alta, si no acabaria loca. Vinga, doncs això, que la plaça la veurem acabada d'aquí uns mesos, pocs mesos.
Pocs mesos, pocs mesos.
Pocs mesos, pel FICAT està a la plaça.
Sí, no, perquè si no...
Ah, sí, el FICAT, sí.
Home... Si no està, jo sé d'un que li agafa.
Aquest any hi ha hagut més producció de pel·lícula catalana. Aquest any hi ha hagut més coses.
L'amic Antoni Barrero no les té totes, però bueno, jo des d'aquí el saludo. Hola, Antoni, no et preocupis. T'ho han promès i ja veuràs
Antonio,
com.
Antonio, l'Antoni és ell.
Sí.
Antoni Barrero, això.
Amb una mica d'imaginació, l'Antonio pot fer un itinerari per entrar al FitCat. Com si fos un safari.
Sí. Podem fer túnels, també.
Podem un safari amb pedres.
Vinga, va.
Escalar una mica. Vull dir.
Vinga, deixem el tema ja, que ja tornarem a parlar de les obres.
Bueno.
Que, per cert, els Mossos d'Esquadra han desarticulat una facció de Tarragona de la banda de motoristes Hells Angels, que són Los Ángeles del Infierno. I doncs es veu que hi ha hagut una bona batuda, que han detingut a forces persones, i la investigació els relaciona amb delictes contra la salut pública, robatoris amb violència, coaccions, extorsió, lesions, tinença d'armes i pertinença a organització criminal.
Mare meva!
Aquí, doncs, concretament, cinc dels seus components, es veu que l'any 2000, al març de l'any passat, van irrompre violentament en un bar de Cambrils, on hi havia, doncs, integrants d'un club rival, i es veu que, doncs, es van liar. I llavors es va descobrir que això no havia sigut un cas aïllat, que es veu que les bandes aquestes, doncs, acostumen a fer-ho, que és una dinàmica, doncs, que tenen, no? I, doncs, segueix la investigació en marxa, però que, evidentment, tela, eh?
Jo pensava que això només passava a Amèrica, eh?
No.
Amèrica es veu que també són bastant... La gent que ha fet la ruta 66, que els ha vist, es veu que hi són, evidentment, i tenen unes pintes que fa por, no?
Sí.
Però no són agressius, a no ser que t'hi fiquis amb ells.
Ja, ja.
A mi el que em sap més greu és que es relacioni aquest col·lectiu, el col·lectiu dels motoristes, que normalment són gent molt sana.
Sí. No, però no relaciona
això. Home, ho acabem de dir.
Però
jo no sé, jo quan sento Ángeles del Infierno, imagino els Àngels de l'Infern, veig una altra cosa, eh? No veig un grup de motors de bon rotllo, eh? No,
ja ho sé, però això, inconscientment, la gent pensa, ui, una colla de motoristes, ui, cuidado, a veure si seran d'aquesta... Bueno, no sé, inconscientment, jo sóc el primer que els defenso, perquè al final aquests grups de motoristes són gent molt sana, que fan excursions i que tenen un ambient fantàstic.
Sí, la gran majoria.
I la gran majoria són així.
Però això és un altre món, eh?
Però només que hi hagi un col·lectiu així, doncs resulta que la gent, inconscientment, doncs mira, vulguis o no, ho relaciones.
Doncs aquests estan relacionats amb l'extrema dreta, i també són racistes, entre altres coses.
Ah, bé, Maria Puríssima.
Clar, pots comptar.
Perquè normalment, a vegades m'he trobat, sobretot venim cap aquí a Roda de Diamés, per la General, hi ha grups d'aquests de motoristes, però són escrupolosos, a més no poguem, deixen passar, amb una correcció absoluta, guardant les distàncies. Ah, i el senyor que porta una BMW d'alta gamma o una Harley Davidson d'aquestes bones, és un senyor que té un cert poder adquisitiu, per tant se li suposa...
I té una edat, i exacte, té un...
I a més una certa
una educació,
edat.
Perquè, i, sí, clar que sí.
Una, és el que diu l'Octavi, una cosa són els senyors que es van a passejar, però... i hi ha també noies, eh?
També. No, també. Com és normal, sí, que surten amb clar, colla o sol...
Sí, naturalment, normal, naturalment. Normal. I l'altra cosa són els gamberros, això ja és incontrolable, no?
Com a, suposo que...
Com les bandes que del futbol.
Bueno, ja els de... gamberros no, ja són delinqüents.
Són delinqüents,
sí.
No són gamberros.
Bueno, el dimecres el Barça juga amb l'Olímpic de Lyon i els ultres de Lyon són d'armes tomar.
Bueno, doncs pues ja estem igual.
Llavors clar. Aquí, ara a la Rambla, veuré com... Clar. Sempre passa el mateix.
Clar.
Suposo que això ha influït molt a les pel·lícules, eh? I a l'haver vist pel·lícules que han vist aquests col·lectius d'aquests motoristes delinqüents, com dèiem ara, doncs, vulguis o no, això jo penso que a nivell mediàtic ha fet mal, que vols que et digui, jo suposo, és el que deia jo abans, que és l'excusa perquè la gent, inconscientment i sense pensar-ho, doncs ens porti a pensar en això, no?
Sí, sí. Això de l'uniforme negre sí que té una certa tendència nazi, els hi va el color i la marxa, eh?
Bueno, no, però no et pensis, perquè aquests no. Que van amb aquestes motos que dius tu d'alta gamma van vestits una mica com això que se'n deia los viejos rockeros, no?
Ah. Sí. També
aquestes caçadores de pell i tal.
Un traje de cuiro d'aquests negres.
Però aquesta
diners,
gent són gent molt, molt sana, molt educada i molt culta i molt tot el que vulguis. I no té res a veure amb els altres, que són delinqüents però que també van vestits així. Aquest és el problema, no?
Vinga, va.
Si la Sònia em permet, relacionat amb els... Veus, ahir el diari portava un jove que va atacar el Rajoy. Recordeu que va haver un atemptat al Rajoy i el van intentar agredir una vegada a Pontevedra?
Sí, sí.
No el van trencar
les ulleres,
sí.
No?
Sí, bueno, llençar. Doncs aquest senyor mateix ara acaba d'agredir a un líder de Vox i aquest sí que ha rebut perquè l'han presentat la denúncia i tal i té talls a la galta i els llavis.
Carai.
I un ull morat. Oh. Vull dir que és el mateix que va agredir el Rajoy,
mateix.
Eh?
No era un nebot del Rajoy.
Es veu que sí.
Ah, mira, li va a la marxa aquest també, eh?
Bueno, això es diu violència politiquista.
Sí, sí.
Politiquista.
Politiquista, sí.
Vinga, que vull parlar d'un bus, vinga.
Ole.
Ah, també de Vox, sí.
El bus de Hazte Oír. L'Ajuntament de Barcelona l'ha denunciat.
Home, no era per menys.
Mm. Bueno, quan va arribar recordem... a la Diagonal i el van aturar, crec, que, i li van arrencar els adhesius. No?
Dues denúncies contra aquest bus que dilluns doncs, circulava per Barcelona amb el lema No és violència de gènere, és violència domèstica.
Sí.
I les lleis de gènere discriminen a l'home. S'ha de tenir nassos per tenir un autobús amb això, eh?
Però veus, jo faria una altra cosa.
Jo com a dona m'indigno, però espero que els homes també ho vegin. No?
Jo faria una altra cosa. No el prohibiria circular,
no?
El fotografaria per tot arreu, eh? I aleshores s'ha d'inundar el Parlament Europeu de fotografies d'aquest autobús per vergonya dels que l'han flatat. Perquè sortia l'Adolfo Hitler amb els llavis pintats.
Sí.
Tela marinera. Que se n'enterin a Alemanya de com funciona el personatge per aquí.
I qui
l'exhibeix?
Jo la meva pregunta és, de qui és aquest autobús?
Bueno, deu ser d'una empresa, el deu estar flatat o llogat.
No,
home, ja, no.
Per qui hi ha darrere d'aquest
autobús? Qui l'ha flatat, ella vol dir? Doncs mira, els d'Hazte Oír. I Hazte Oír,
qui són?
Doncs, bueno... Pots imaginar-te que són faccions, bueno, són els mateixos que ja van treure aquells autobusos ja fa un parell d'anys.
Dels homosexuals.
Sí, tots aquells autobusos, que es veu que... I que després Ciutadans doncs, va copiar també amb això dels autobusos, que es veu que és una manera de fer propaganda, no? Però em sembla que la majoria no...
Sí, sí.
Propaganda negativa, al final. Eh?
Sí, que l'aprofitin per flatar-lo també pel dissabte a Madrid, que es veu que ja no hi ha ni un sol autobús a Catalunya, ja.
Ostres. Ah, fixa que bé, veus? Mira.
Estaria bé, això.
Sabeu, no, el que passa?
Què passa?
Els republicans de Madrid organitzen una manifestació d'afirmació de la República i han convidat els republicans catalans a anar-hi.
Ah.
No hi ha ni un hotel a Madrid, ni amb 50 quilòmetres a la rodona, no hi ha ni un autobús, estan tots flatats i bueno, igual van...
Home, ja que fan la crida...
Dos Brussel·les. Hi haurà dos Brussel·les a Madrid. Vull dir, els republicans madrilenys estaran contents perquè hi haurà molts republicans catalans.
Ah, mira, molt bé. Molt bé.
Segurament dilluns que ve en parlarem, eh? D'aquesta manifestació.
Vinga, que vull parlar també del judici, ja no tenim massa temps, així que passem ràpid amb el judici, eh? Vinga, com va el judici?
Bé, aquesta setmana hem assistit a unes declaracions Hem sentit moltes mentides, segons mitjans de comunicació de tota mena, i sembla ser que, bueno, com que el principal culpable de tot el que va passar aquí és el senyor Puigdemont, doncs, i ara no troben ningú per fotre-li la culpa de tot, ara el que estan intentant és donar-li la culpa al senyor Trapero, no?
Això és sí,
la sensació
sí,
que estic tenint.
El dijous,
no sé, no?
Declara el dijous.
Sí, però igual no declara, perquè ara estan estudiant les defenses de veure si declararà o no, perquè ell, com que està en un altre jutjat, bueno, de fet, de l'Audiència Nacional, doncs tindria dret a no declarar, perquè si
va amb la seva declaració... Va amb la seva advocada, eh? Trapero anirà, s'ha de presentar, perquè està citat, una altra cosa que declari o no, però va amb la seva advocada i li permeten.
Si li permeten, sí. Sí, li permeten, perquè ho han demanat, però ell té dret a no declarar res. Bueno. Perquè, jo avui he vist unes declaracions de la seva advocada que diu que s'estan estudiant si declararà o no, eh? Perquè, clar, si les declaracions que pot fer el perjudiquen després a l'Audiència Nacional quan el jutgin amb ell, doncs ell té dret a no declarar.
Però si no declara...
Com el senyor Baños no tenia dret a no declarar, aquell estava obligat a declarar i per això li han posat la multa i tot això, aquest té dret a no declarar.
Però pens també, si, segons si es nega a declarar, que té dret... les fiscalies, com que no tenen oposició, poden disparar tota la càrrega de cavalleria. I com que el jurat són 6 més el Marchena 7, doncs és disparar en pólvora del rei, però és disparar.
Aquí el que es posa en evidència són les diferències a l'hora de veure les coses, no? Diguem que els comandaments policials, la Guàrdia Civil, la policia, tot això, deien que l'ordre judicial deia que s'havia d'impedir el referèndum, i punt. I els Mossos d'Esquadra diuen que s'havia d'impedir el referèndum, però sempre... protegint la convivència ciutadana, i aquest és el tema principal. Els Mossos d'Esquadra van posar per davant la convivència ciutadana i els altres, els de Madrid, la Guàrdia Civil i la policia, van posar per davant impedir el referèndum fos com fos. I però, aquí està el quid de tota la qüestió.
Però sense ser tècnics ni molt menys i amb tot el risc d'equivocar-nos, sembla ser que primer hi havia una ordre de la Fiscalia per impedir el referèndum, i un dia abans la jutgessa, el jutjat no sé quin era... Sí, va dir que s'havia de paralitzar el referèndum, però sobretot respectant la integritat
la convivència
de les
ciutadana.
Persones que hi havia, cosa que els Mossos d'Esquadra van fer.
Van fer...
Però, i... vull dir, mentre que la policia no va escoltar l'últim dictam, perquè, evidentment, ells no van impedir-ho, van agredir, com es veu a les filmacions, no? Llavors es van quedar amb la copla anterior.
Les preguntes eren, la policia espanyola i la Guàrdia Civil venien a col·laborar amb els Mossos o a substituir els Mossos? I aquesta va ser una de les preguntes clau, no? I ells van dir que no tenien confiança en els Mossos, van dir, els Mossos no volen pagar ningú i nosaltres ja pagarem. Doncs, bueno, aquí està el tema.
Bueno, aquí està.
Doncs aquí està. Per això dic que jo, a mi em sembla que això és determinant. No sé, al final, a qui faran cas. Segons a qui facin cas, els del tribunal, sabrem de quina banda estan. Clar. Així de fàcil, no?
Molt bé, doncs hem parlat de Villarejo.
Bueno, es veu que la Vanguardia d'avui...
Què fa aquest senyor? Com li va a la vida?
La Vanguardia d'avui diu que aquest senyor havia rebut molta pasta, així, paraules d'ella...
Fons reservats per l'Operació Catalunya.
Ah, mira.
En l'entrevista diu, recibí mucha pasta, així mateix, eh?
Recordeu una
investigar...
cosa...
Pasta, igual era pasta.
No. Macarrones.
Recordeu una cosa...
Pasta gallo. Pasta gallo, no personatge... podem fer propaganda.
No.
Un personatge clau a l'Operació Catalunya va ser el pequeño Nicolás, eh?
Encara estem igual.
Cuidado, cuidadín, eh?
I què fa el pequeño Nicolás, Antoni?
Va ser el pequeño Nicolás.
On està el Nicolás aquest?
Bueno, i està a Canàries, ha fundat un partit. Va sortir per TV3.
Mira.
Va estar espectacular. Es va presentar a TV3 amb un llaç groc.
Ah, sí?
Sí. Ah. Diuen que li va posar la rahola, però vaja. I el pequeño Nicolás va intervindre a l'Operació Catalunya de forma tan decisiva que es va entrevistar amb Javier de la Rosa, amb els Pujol i el seu advocat, i es va entrevistar també amb l'agència que ella... Metro 3, era l'agència de detectius?
Metro 2.
Mètode 3.
Sí, per
de acabar... De la Camarga, sí.
I concretament anava a buscar informació d'Oriol Junqueras i Esquerra Republicana per ordre, segons va dir ell, de Soraya Sáenz de Santa Maria. Va dir-ho ell.
Vale. I ha sortit
amb els mitjans. Vull dir que éramos pocos...
I parió l'abuela.
Jo, el comissari Villarejo sempre ens il·lustra amb coses.
El senyor Villarejo sempre surt a totes les pel·lícules, a totes les pel·lícules. No sé
és
com
curiós,
s'ho fa,
no?
Però
és curiós.
Es veu que tothom li encarregava coses i, bueno...
I ell anava fent.
Ell anava fent, això. Sí.
Ara han tirat una espècie de manta a sobre, perquè ja no... Fa temps que no sortia res, fa 3 mesos que no sortia res del Villarejo.
Vinga, que tenim un minutet per cada un, Lourdes.
No, mira, jo una impactant campanya... que és una ONG que es diu Grandes Amigos, que es veu una senyora gran, bueno, la gent que viu sola, no? Malauradament hi ha molta gent que viu sola, i la campanya és una taula amb una senyora molt gran i de repente se li inflen familiars, ninos inflables que fan de nets, de fills, de marit... Bueno, és perquè ens faci pensar, no?, de que aquesta dona, pues, amb aquests ninos, els hi parla tot el dia, els banya, els hi dona de menjar... bueno, ens fa una mica pensar que hi ha molta gent sola,
sí,
sola, i que no parlen amb ningú, i bueno, a mi m'ha impactat aquesta campanya, no? Vull dir, perquè dius, bueno, s'ha de recurrir, en vez de persones, a ninos, no? I això és el que m'ha impactat.
Home,
a mi,
sí. Xoca una mica, eh?
La veritat és una mica patètic, però, sí, però això ens demostra que... suposo que això ens ajuda, sí, a fer veure que hi ha molta gent sola
molta
que,
gent
i que necessiten
sola,
solucions.
Sola.
No?
Vinga, Octavi.
No, a mi m'ha fet gràcia una iniciativa que, bueno, que està subvencionada per la Diputació de Barcelona, que connectarà una 60 de municipis arreglant camins que van vorejant els rius, el Llobregat, l'Anoia i el Cardener. Són vies, sí, verdes que serviran per passejar.
Sí.
És un pla que s'aprovarà ara aquest mes i que està previst que estigui executat l'any 2022 amb una inversió de 60 milions. O sigui, clar, això ajudarà a que la gent pugui anar passejant, fer llargues rutes a través dels rius, que ara estan molt més sanejats que abans,
sí, sí, sí,
però a més, doncs, serà una riquesa per enriquir les zones, perquè ja estan previstes unes 5.000 places d'allotjament. Vol dir que hi haurà hotels rurals, això afavorirà les botigues, els restaurants, bueno, i a més la gent podrà disfrutar dels rius, que ara sembla que estan molt més nets que fa uns anys.
Perfecte. Antoni?
Pues aquesta vegada, en comptes de criticar la senyora Colau, l'alcaldessa de la ciutat d'on visc, l'haig aplaudir, diu, perquè...
Ah, sí?
Sí, ha canviat el nom d'una avinguda, que és l'avinguda Borbón, que ningú voldria dir aquest nom, és d'on abans surt el passeig Maragall, d'on abans hi havia les cotxeres dels tramvies, i li ha posat el nom que tothom coneixia aquell barri, que són els 15.
Els 15.
Perquè el tramvia d'Horta... tenia dues tarifes, anava 15 cèntims fins a, allà al passeig de Maragall amb Verge de Montserrat, pels que coneixeu,
sí,
i a partir de fins a Roda, ai, fins a Horta, pujava de preu. No? Pues ara han tret passeig de Borbón, i ara es diu Passeig dels 15.
Sí, sí.
Jo ho he sentit tota la vida, els 15.
Bueno, de fet, es deia
els 15. Allà, tothom diu els 15, els 15.
Es deia,
els
15. Clar, sí, però...
Bueno, jo vivia a l'Avinguda Gaudí i li havien posat General Primo de Rivera.
Jo treballava a Virrey Amat i jo, sí, ens coneixia pels 15, ja.
Sí,
15,
sí, sí, sí.
Bueno, Virrey Amat era l'únic virrei que es coneix el seu nom de tota l'època colonial espanyola, de Mèxic i Perú i tot. És el Virrey Amat, el primer virrei va ser Colón, i l'altre virrei que es coneix és el Virrey Amat.
Vinga, reis i reina, que marxeu.
Molt bé.
Bona setmana.
A reveure.
Adéu.
Adéu. Adéu.